La Giovanni Maria Vian ha estat des de molt aviat vinculada al papat. No en va, va rebre el baptisme de mans d'un jove sacerdot llombard de cognom Montini. Més de 50 anys després, el 2007, un altre successor de Pere, Benet XVI, el nomenava director de l'Osservatore Romano. Ratzinger ha estat per a ell un pilar decisiu per a l'Església, tot i que sovint no ha estat prou valorat.
Hay que reconocer que no le hemos ayudado lo suficiente. Se merecía más. Benedicto XVI se merecía con una colaboración más amplia, más sincera y más a su altura, aunque era difícil porque, repito, un gran intelectual, un gran hombre espiritual.
El director de l'Osservatore Romano considera que entre Benet XVI i Francesc hi ha una continuïtat total. El que canvia, que no és poc, és la perspectiva, el punt de vista.
El Papa justament insiste, su preocupación fundamental es la misión, es una iglesia que tiene que salir. También la concepción de la familia tiene que ser una concepción que sale a la, se podría decir, a la calle para que se entienda su positividad.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana parlem amb Giovanni Maria Vian, una de les persones més influents avui al Vaticà. L'historiador i periodista italià ens ofereix algunes claus per entendre l'actual i sorprenent pontificat del Papa Francesc.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter. L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia. La cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dilluns a les 6 de la tarda, Temps de Bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Irene Comella.
Ràdio Estel.
Tot seguit comença una nova edició de la cantata del diumenge. Un recorregut al llarg de tots els diumenges festius de l'any litúrgic a través de les cantates d'església de Johann Sebastian Bach. Un programa conduït per Josep Miquel Serra.
Salutacions, estimats amics, i benvinguts a una nova edició de la Cantata del Diumenge. Avui, diumenge de la Santíssima Trinitat, segons l'Església Luterana de Temps de Bach. Una festivitat que representa una frontissa en el calendari litúrgic, ja que avui obrim el llarg cicle de la Trinitat, un cicle que ens portarà des d'avui fins a l'època de l'Advent, 4 setmanes abans de Nadal. I són 4 les cantates conservades per la Festa de la Trinitat, les números 165, 194, 176 i 129. I serà la primera de les 4 la que sentirem avui, la cantata número 165. I com que es tracta d'una cantata de curta durada, avui en sentirem una altra de cantata, la cantata número 174, una cantata pel dilluns de Pentecosta. La festivitat que avui celebrem, el Dia de la Trinitat, representa una important frontissa en el calendari litúrgic de l'Església Luterana de Temps de Bach, ja que inaugura el cicle més llarg de tot aquest calendari, el cicle de la Trinitat, que ens portarà des d'ara fins al primer diumenge d'Advent, 4 setmanes abans de Nadal. Són 4 les cantates conservades per aquesta festivitat, les números 165, 194, 176 i 129, i la que sentirem avui serà la número 165, la primera de les 4, una cantata que, tot i que va ser reestrenada a Leipzig el 4 de juny de 1724, és gairebé segur que data de l'època de Weimar, on fou estrenada molt probablement el dia 16 de juny de l'any 1715. Hem de recordar el cicle primigeni de Weimar que escrigué Bach en aquesta ciutat ducal entre els anys 1714 i 1716, durant el qual la seva condició de concertmeister de la cort l'obligava a presentar una cantata cada mes. Com gairebé totes les cantates d'aquella època de Weimar, la d'avui és una cantata modesta i de caràcter intimista, una obra que no va pas destinada a una gran església, sinó a la petita capella del Palau Ducal de Weimar. El llibret de la cantata és de Salomó Franck, com gairebé en totes les cantates d'aquell cicle primigeni de Weimar, i fa constants referències al baptisme, segurament per la proximitat de la festa de Sant Joan. La cantata número 165 és la titulada «O Heiliges Geist und Wasserbad», «O Sant Baptisme d'aigua i esperit», que ens permet accedir al regne de Déu i que ens inscriu al llibre de la vida. Aquest és el títol de l'ària per soprano que obre la cantata i que li dona nom. Una magnífica fuga on la soprano serà acompanyada de les cordes i el baix continu amb fagot. Amb la seva música, Bach vol endinsar-nos en els salts d'aigua, els torrents i els banys de què ens parla el text. El segon moviment de la cantata serà un recitatiu per baix. L'origen maculat, el malefici dels hereus d'Adam, provocà la ira divina, la mort i la destrucció. Aquest recitatiu donarà pas al tercer moviment de la cantata, una ària per contratenor titulada «Jesu der aus großer Liebe». Jesús, que amb el teu amor immens, gràcies al baptisme, ens has promès la vida, la gràcia i la salvació, ajuda'ns a sentir-nos contents i renova aquesta beneïda unió per tot el temps que visquem. En aquesta ària, únicament el baix continu acompanyarà la veu del cantant. El següent moviment serà, de nou, un recitatiu per baix. A tu, galindoi de la meva ànima, que m'has fet néixer renovat, et juro fidelitat per tota la vida. En aquest recitatiu, la veu del baix serà acompanyada de tota la corda i donarà pas al penúltim moviment de la cantata, una ària per tenor titulada «Jesu meines Todes tot». Jesús, mort de la meva mort, fes que en tota la meva vida i en la postrema agonia els meus ulls vegin amatents que ets la serpent remeiera en contra del virulent pecat. En aquesta ària, els violins a l'uníson dibuixaran unes insistents figures descendents i ascendents que ens il·lustren la serp de la que parla el text. La cantata conclourà amb la coral Sein Wort, Sein Tauf, Sein Nauschmal. La seva paraula, el seu baptisme, el seu repàs ens guarden de tot mal. Serà aquesta una brevíssima coral de Nikolaus Selkner de l'any 1587, cantada a capella. Sentim-la ja, doncs, aquesta cantata número 165, la primera de les dues cantates que sentirem avui i que és la dedicada a la festivitat que avui ens ocupa, el diumenge de la Trinitat. La sentirem en un enregistrament a càrrec de la soprano Caroline Stamp, la alt Elisabeth von Magnus, el tenor Paul Agnew, el baix Klaus Mertens i l'orquestra i els cors barrocs d'Amsterdam sota la direcció de Toon Koopman.
Gottes Zorn, den Tod und das Verderben. Denn was vom Fleisch geboren ist, ist nichts als Fleisch, von Sünde angestecket, vergiftet und beflecket. Wie selig ist darin Christ, wird im Geist und Wasser bade ein Kind der Seligkeit und Gnade. Er zieht Christum an und seiner Unschuld weise sein. Er wird mit Christi Blut dem Ehrenpurpur kleide im Taufbad an.
Aus Brot sei Liebe in der Tat. ich ach, den Taufbund oft gebrochen und nicht erfüllt, was ich versprochen. Erbarme Jesu mich aus Gnade. Vergib mir die begangene Sünde, du weißt, mein Gott, wie schmerzlich ich empfinde der alten Schlagestich, das Sündengift verderbt mir Leib und Seele. Hilf, dass ich gläubig dich erwähle, blutrotes Schlangenbild, das an dem Kreuz erhöht, das alle Schmerzen stillt und mich erquickt.
Thank you.
amb aquesta breu coral conclou la cantata número 165, la primera de les dues que sentirem avui i la que és dedicada a la festivitat que celebrem, el diumenge de la Trinitat. Una cantata titulada O Heiliges Geist und Wasserbad, o Sant Baptisme d'Aigua i Esperit, que va ser estrenada en una primera versió a Weimar el 16 de juny de l'any 1715 i que fou reestrenada a Leipzig l'any 1724. Es tracta d'una de les quatre cantates destinades al diumenge de la Trinitat, juntament amb les números 194 de l'any 1723, la número 176 de l'any 1725 i la número 129 escrita cap a l'any 1726 o 1727. L'hem sentit en un enregistrament a càrrec de la soprano Caroline Stamp, la alt Elisabeth von Magnus, el tenor Paul Agnew, el baix Klaus Mertens i l'orquestra i els cors barrocs d'Amsterdam, tots ells sota la batuta de Ton Koopman. Una cantata de curta durada, per la qual cosa avui aprofitarem per sentir-ne una altra de cantata d'aquelles que no podríem sentir en un programa que s'emet els diumenges, ja que va destinada a un dilluns, el dilluns de Pentecosta. Es tracta de la cantata número 174, una de les tres cantates conservades pel segon dia de Pentecosta, juntament amb les números 173 i 68. La important festivitat de la Pentecosta, esdevinguda diumenge passat, es celebrava a l'Església Luterana de Temps de Bach en tres dies successius, diumenge, dilluns i dimarts. I fou el dilluns de Pentecosta de l'any 1729, que es va escaure el 6 de juny, quan Bach va estrenar la cantata número 174, la cantata titulada Ich liebe den Christen von ganzem Gemüt. Una cantata relativament tardana, la única que sabem del cert que va ser escrita l'any 1729, un any en el qual sembla que en total Bach només va compondre unes 8 cantates, de les quals dues s'han perdut. El llibretista de la cantata fou Christian Heinrici, més conegut pel pseudònim de Picander, i es basa en la visita de Nicodem a Jesús de l'Evangeli de Sant Joan i el concepte de que tant va estimar Déu el món que li lliurà el seu fill. La cantata número 174 s'inicia amb una sinfonia inicial que no és res més que el famós primer moviment del tercer concert de Brandenburg, al qual Bach afegeix instruments de vent, dues trompes, tres oboès i fagot, i substitueix el baix continu, el clavecí, per l'orgue. I no serà la primera vegada que Bach utilitzarà algun moviment del concert de Brandenburg per obrir alguna cantata, com, per exemple, la cantata número 52, on utilitzarà el primer moviment del primer concert. També en algunes cantates profanes apareixeran moviments reciclats dels famosos concerts de Brandenburg que Bach havia escrit a Köthen cap allà l'any 1720. Immediatament a continuació d'aquesta sinfonia inicial, que ens donarà una nova òptica d'una de les peces instrumentals més famoses de Bach, arribarà l'ària per alt que dona nom a la cantata. Ich liebe den Christen von ganzem Gemüte. Estimo l'Altíssim amb tota la meva ànima, i ell també em té en gran estima. Serà aquesta una bella i melòdica peça, amenitzada pel deliciós so dels oboès. El següent moviment de la cantata serà un recitatiu per tenor. O amor sense igual, o incalculable redempció, el pare ha entregat la vida del fill als pecadors mortals. Aquest recitatiu donarà pas al quart moviment de la cantata, una nova ària, en aquest cas per baix. Greifet zu, fast das Heil. Agafeu, preneu la salvació, mans creients. Jesús us entrega el seu regne celestial i només us demana una cosa, que tingueu fe fins al final. Serà aquest un elegant moviment on la veu del baix serà acompanyada dels violins i les violes a l'uníson i donarà pas a la coral final de la cantata. Herzlich lieb hab ich dich. De tot cor t'estimo, o Senyor. Prego perquè no t'allunyis de mi amb la teva ajuda i la teva gràcia. Una coral final, la melodia de la qual és la mateixa de la coral que tanca la passió segons Sant Joan. Sentim-la ja, doncs, aquesta cantata número 174, una cantata destinada al dilluns de Pentecosta, festivitat que es va esdevenir avui fa 6 dies. La sentirem en un enregistrament protagonitzat gairebé pels mateixos intèrprets que ens han ofert la cantata número 165. la alt Bogdan Bartóc, el tenor Christoph Pregardien, el baix Klaus Mertens i l'orquestra i els cors barrocs d'Amsterdam sota la direcció, com sempre, de Ton Koopman.
Thank you.
alt, Bogna Bartóz, el tenor Christoph Pregardien, el baix Klaus Mertens i l'orquestra i els cors barrocs d'Amsterdam sota la direcció de Toon Koopman ens acaben d'interpretar la cantata número 174, Ich liebe den Christen von ganzem Gemüt, una cantata destinada al dilluns de Pentecosta de l'any 1729, una festivitat que es va esdevenir avui fa 6 dies. Una cantata que s'iniciava amb una reutilització del famós primer moviment del tercer concert de Brandenburg amb l'afegitó d'instruments de vent. Una particularitat aquesta de la reutilització d'obres instrumentals anteriors a les cantates molt habitual en Bach. Una cantata número 174 que ha completat el programa d'avui, el programa en el qual hem celebrat la festa de la Trinitat amb l'audició d'una de les quatre cantates que hi són destinades, la cantata número 165. Una cantata de l'època de Weimar, probablement estrenada l'any 1715, i que és companya de festivitat de les números 194, 176 i 129. La festa de la Trinitat, una frontissa important en l'any litúrgic de l'Església Luterana, ja que avui obrim el llarg cicle de la Trinitat, un cicle que ens portarà des d'ara fins a l'època de l'Advent. Això és tot per avui, estimats amics. Esperem, com sempre, que us hagin agradat, en aquest cas, les cantates que hem sentit i que torneu a repetir d'aquí a 7 dies. Fins llavors, que acabeu de passar un bon diumenge i una bona setmana. Si tens qualsevol consulta sobre aquest programa o sobre la vida i obra de Bach, pots visitar la nostra pàgina web, catabach.com, la pàgina en català de Johann Sebastian Bach. O també ens pots enviar un correu a la nostra adreça, lacantata@catalunya.org.
La crisi ens empesca per les portes d'un canvi de paradigma social. Només depèn de nosaltres que les obrim o no.
Un canvi cap a una nova consciència en la que els valors materials queden superats i s'imposen els principis de la fraternitat, la solidaritat i la pau.
El Compromís Ciutadà, un programa que fa anàlisi crítica del sistema i que n'ofereix alternatives. Cada dilluns de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principal. Atenció, pregunta molt difícil. Vols guanyar un viatge a Terra Santa? Doncs participa al sorteig del Club Més Amics que tindrà lloc el 30 de juny. Truca al 93 409 27 70 i compra les teves butlletes. També podràs guanyar una estada de 5 dies a l'hotel Abad Cisneros de Montserrat, una subscripció d'un any a Catalunya Cristiana i una bicicleta entre tots els que compreu un talonari sencer. Torna al sorteig tradicional del Club Més Amics. Participa i trucant al 93 409 27 70. Un viatge a Terra Santa t'està esperant.
L'eco del nostre passat ressona arreu del país. Cultura, gastronomia, paisatge... Reviu la nostra història amb els cinc sentits i ressegueix els itineraris de la Guerra de Successió, on passat i futur es donen la mà. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Petit concert de tarda. Chorus von un to a Child is Born, del Masías, de Händel. Interpreta Lithuanian Chamber Orchestra.
Humorada, una peça de Tomàs Buixó, interpretada per Kalina Makuta en Daniel.
Petit concert de tarda.
Són les 9 de la nit.
Clip de teatre amb Andreu Sotorra.
Us convido a veure la nova versió de l'obra Els dies feliços, de Samuel Beckett, que interpreta l'actriu Emma Vilarasau, amb Òscar Molina, sota la direcció de Sergi Balbel, al Teatre Lliure de Gràcia. Diuen que va ser Emma Vilarasau qui va demanar a Sergi Balbel si li agradaria dirigir-la en una versió de l'obra Els dies feliços, de Samuel Beckett. Emma Vilarasau sembla que, després de tant donar la cara, tenia ganes de submergir-se de mig cos en avall, darrere la màscara de Samuel Beckett, i en l'absurditat del paisatge desolat que, a finals dels 50 i inicis dels 60 del segle passat, encantava els desencantats de l'època. I davant la impossibilitat de desenterrar el cos de Winnie, d'on el va enterrar en vida Samuel Beckett, i davant la impossibilitat de deixar respirar el pobre Willie i deixar-lo condemnat a mantenir-se amagat darrere les dunes, només queda l'alternativa que cada nova posada en escena doni l'oportunitat de superar el repte a les actrius que s'hi enfronten. I quina és la mirada d'Emma Vilarasau amb aquests dies feliços al Teatre Lliure de Gràcia? L'actriu hi aporta un personatge que diferencia dos estats emocionals. El de la primera part, jovial, alegre, feliç, ingenu, de clown, amb el tresor de la bossa de mà, d'on tot s'aprofita, el raspall de dents, el tub de pasta de dents mig acabat, el mirallet, el pintallavis, l'ombrela i el revòlver. El desert, en aquest cas, s'ha convertit en una estructura rocosa. A la segona part, l'home que llegia el diari apareix al final amb un vestit de jaquer, guants blancs i barret de copa, rastrejant el rocam, només pronunciant feblement una vegada el nom de Winnie, quan ella ja sap que no hi ha anat per rescatar-la de l'engaviament que pateix, sinó que només hi està de passada. L'actriu ja és només el bust immòbil enterrat fins ran de coll, l'ofec és més present, i el discurs també és més enfonsat en la foscor, pessimista i desolador com el paisatge, a la qual cosa contribueix una il·luminació que va canviant progressivament durant els 30 minuts de la segona part i que acaba en un fosc alentit sobre el rostre del personatge. Recordeu, doncs, aquesta nova versió de l'obra Els dies feliços, de Samuel Beckett, amb Emma Vilarasau i Òscar Molina, dirigits per Sergi Balbel, últimes funcions al Teatre Lliure de Gràcia.
Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu. Viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 5 al 16 d'agost, Armènia, un poble marcat per la fe. Un complet recorregut per aquesta terra cristiana del Caucas. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro.
Arriba a la gran pantalla, El cielo es real.
Tu abuelo se llamaba Pop, ¿verdad?
Murió cuando yo tenía tu edad.
Me cae muy bien.
Basada en la increïble història de Colton Burpo, el nen que després d'una experiència propera a la mort afirma haver conegut el cel.
Subí al techo y miré hacia abajo. Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro.
RadioEstel.cat sorteja 25 entrades dobles per anar a la preestrena del dia 17 a Cinesa Diagonal. Tens temps fins al 15 de juny. Participa-hi. Més informació a RadioEstel.cat. El cielo es real. Descobreix el misteri.
Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb H10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. H10 Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb H10 Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web h10hotels.com.
A Ràdio Estel, al Bulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cosí.
N'avoir jamais ni Dieu ni chef, ne croire au diable ni au ciel, mais croire en l'homme et en la terre, rester seul à manifester, aimer le risque, haïr les risques, ni s'écraser ni s'abaisser, récupérer le grand cachet. Jika serait ma voix. Alphabet de la vie, 26 lettres de sang. Pour lancer un défi, appeler un passant. Alphabet de l'amour, 26 lettres de feu. Pour attendre un retour, pour pleurer un adieu. Alphabet des idées, 26 lettres du fond. Des cris de liberté et des mots de chanson. Un jour César, un jour Cocu. Aimer, aider, brûler, buver. Déchirez-vous qui fait un break.
WXY, ZA.
Villa des Reseda. Jamais content, jamais figé. Aimer la vie et ce qu'elle aime. Ne dites pas ça m'intéresse. Mais dites ça me tue. Et puis mourrez comme un phénix. Et elle vous fait avec. Alphabet de la vie, 26 lettres de sang. Pour lancer un défi, appeler un passant. Alphabet de l'amour, 26 lettres de feu. Pour attendre un retour, pour pleurer un adieu. Alphabet des idées, 26 lettres qui font. Des cris de liberté, des mots de chanson. Alphabet de la vie, 26 lettres de sang. Pour lancer un défi, appeler un passant. Alphabet de l'amour, 26 lettres de feu. Pour attendre un retour, pour pleurer un adieu. Alphabet des idées, 26 lettres du fond. Écrit liberté, des mots, des chansons.
Amb l'alfabet de la vida i 26 lletres de sang, com diu la cançó, va cantar la llibertat i va recitar tots els mots de les cançons. Ni tan sols era francès, va ser pobre i, a més, era més aviat lleig, però en res de tot això no el va aturar, ans al contrari. Potser gràcies a tot això va estar, per la seva qualitat dels escenaris teatrals, per la seva convicció a les pantalles i per la seva humanitat en els recitals, en els recitals dels music halls, doncs va ser un dels grans actors i cantants de la França de la segona meitat del segle XX. Per això, a partir d'aquest moment i durant una hora, si ens voleu acompanyar, repassarem breument una part de la vida i les cançons de Serge Reggiani, que aquest any fa 10 anys que ens va deixar.
Thank you.
Et si je vous contais l'histoire d'un petit garçon d'Émilie qui n'a jamais eu de mémoire mais qui rarement oublie. Né dans l'ancien duché de Parme, bourreau de Stendhal et Verdi, chassé très tôt par le vacarme, guignol de Mussolini. Il était une fois la France et une échoppe de coiffeur. La pauvreté, la délivrance, 36, un point sur des fleurs. Apprenti dont les ciseaux rouillent, je voulais être comédien. Ce funambule armé de trouilles, dont l'autre est le quotidien. Voilà ma vie, moitié jasmin, moitié souci. Ma vie, c'est là, c'est loin comme l'Italie. C'est rien, c'est ça, ma vie. Second prix du conservatoire et albargue aux Français, je me sentais fait pour la gloire. Et puis j'ai eu du succès. Souffleur de verre de Vérone, petit marlou de casque d'or, à la fois chacun et personne. J'ai peur quand ma femme dort. Voilà ma vie, moitié jasmin, moitié souci. Ma vie, c'est là, c'est loin comme l'Italie. C'est rien, c'est ça, ma vie. Voilà ma vie, moitié jasmin, moitié souci. Ma vie, c'est là, c'est loin comme l'Italie. C'est rien, c'est ça, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie.
I si jo us contés la història d'un nen de l'Emília que mai no ha tingut memòria, però que rarament oblida. Així comença aquesta cançó autobiogràfica de Serge Reggiani, titulada precisament Serge, on resumeix en 3 minuts i una mica més tota la seva vida. Una vida que va començar el 2 de maig del 1922 a Reggio nell'Emilia, Itàlia, just el mateix any que Mussolini fa la marxa a Roma i s'instal·la al poder. Aquest fet marca la seva vida, ja que el seu pare, Ferruccio Reggiani, socialista de tota la vida, es nega a conviure amb el feixisme i s'exilia a França. Sergio Reggiani es troba de sobte als 8 anys en un país diferent, amb una llengua diferent, on la gent també és una mica diferent. Però potser gràcies a aquest instint vital que tenen els nens, decideix que per defensar-se dels altres i sobreviure ha de ser tant o més francès que ells. I així acaba sent, en pocs anys, el primer a la classe de llengua francesa. I Sergio Reggiani esdevé, per necessitat i voluntat pròpia, Serge Reggiani. Una bona manera de començar a grimpar en totes les facetes de la vida.
Grimpait l'escalier 4 à 4, et si vite qu'il la bouscula, au 19 de la rue du théâtre, lui c'était Jacques, elle Lola.
Il lui dit pardonnez mademoiselle. Elle répondit ce n'est rien monsieur. Il s'est mis à grimper derrière elle comme on monte à l'assaut du bon Dieu. En demandant gentiment, tout le monde peut en faire autant. Ils arrivent essoufflés au sixième, elle enlève ses talons aiguilles. Lui avec ses sentières fait de même, moi c'est pour le parquet, dit la fille. Moi aussi répond-il pour répondre, elle tourne la clé doucement. Et la porte s'entrouvre sur l'ombre qui fait d'une chambre un appartement. En demandant gentiment, tout le monde veut en faire autant. Vous n'allez pas entrer, dit la fille. À sa nom répond Jacques Messire. Mais Santiago et vos talons aiguilles peuvent s'entendre peut-être aussi. On ne sait pas comment leurs pointures dissemblables ont pu faire la paix. Mais ce soir-là, le voisin le jure. Il grimpait. En demandant gentiment, tout le monde peut en faire autant. Ce n'est plus une chambre de bonne, c'est le palais de Jacques et Lola. Et ils ne sont plus là pour personne, ils n'attendent personne, ils sont là. Ils ont fait d'un amour pur et simple, deux enfants, une fille, un garçon. Et qui grimpe, et qui grimpe, et qui grimpe, de la douceur jusqu'à l'ascension. En demandant gentiment, tout le monde peut en faire autant. Tout le monde peut en faire autant.
Il grimpe, ells grimpaven, una de les cançons del seu compacte de l'any 92, un compacte que va fer per celebrar els seus 70 anys. Per això el disc es titula genèricament i metafòricament Soixante-dix balais, que hauríem de traduir per 70 escombres, tot i que aquí això no ho diem, en tot cas diríem 70 tacos. La família Regeny, un cop instal·lats a París, aconsegueixen obrir una perruqueria. El pare s'ocupava dels homes i la mare de les dones. Va ser una perruqueria on s'hi anaven a tallar els cabells molt joves idealistes que volien anar a lluitar per la llibertat a l'Espanya del 36, com també s'hi pentinaven habitualment les dones de vida lleugera o vida pesada, tot depèn de com es miri, les dones del seu barri. I enmig d'aquest ambient, entre les dones de la Joie de Vivre i els homes més polititzats que afaitava el seu pare, doncs Serge, a qui no li agradava l'escola, començà a fer-ne l'aprenentatge, un aprenentatge d'un ofici de barber o de perruquer i també l'aprenentatge de l'ofici de la vida. Però per un amic s'assabenta que fent d'extra al teatre es pot treure un petit sobresou, i de seguida se n'adona que si aprèn a parlar bé podrà fer papers amb frase que, lògicament, estaven més ben pagats. Per això decideix, als 15 anys, apuntar-se al conservatori i aprendre alguna cosa de l'art de Molière.
Vous remontiez la rue Vivienne pour aller au conservatoire. Viviane, Laurence et Fabienne, vos tréteaux étaient un trottoir. 3 Célimène, 3 Roxane, en quête d'auteur et d'argent. Qu'effeuillés d'un regard profane, les lecteurs de l'intransigeant. Le samedi, les cours ne durent que jusqu'à minuit ou une heure. Et j'emmenais aux chevelures faire un tour chez papa coiffeur. On se soulève à l'orangeade en riant des fleurs d'oranger.
Et nos amours passaient muscades en voyant vos couleurs changer. Et nous de la brune à la blonde, nous butinions quelques histoires, nous étions les maîtres du monde, dans les coulisses de la gloire. On a éparpillé nos rêves aux quatre coins de l'indécis. Combien d'élus pour 10 élèves, pour 100 copains, combien d'amis? Où êtes-vous passé, Fabienne, Vivienne, Laurence et Marie? Qui descendait la rue Vivienne, dans mon cœur plus vieux que Paris? Et nous, de la brune à la blonde, butinions quelques histoires, nous étions les maîtres du monde, dans les coulisses de la gloire. Parfum de brune, image blonde, venez réchauffer ma mémoire, quand j'irai allonger mon nom de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du miroir.
Les coulisses de la gloire, podríem dir l'entrecaixes de la glòria, una cançó relacionada amb l'art del teatre, un art pel que Serge Regení s'hi veu atret des de bon començament, després de rebre el primer premi de comèdia i el segon premi en drama en el Conservatori de París. Ben aviat els millors directors el criden per interpretar els millors autors i el segon pas, el cinema, la seva altra gran passió. També va arribar-li tot seguit.
Ciné, 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 cinéma. Ce n'est jamais qu'ainsi qu'on aime. Nous deux, sérieux, assis dans la salle du cinéma muet et municipal. Ciné, ciné, j'en ai dessiné les cœurs cassés à rembobiner. Le tien avec lequel je jouais, pendant le fils du chèque, quand tu valentinais. Souviens-moi, j'avais l'âge de tes yeux quelquefois, on s'y voyait à deux. Souviens-moi, Angela, la séance commence avec toi. Ciné, ciné, fenêtre sur cour, au rez-de-chaussée d'un premier amour. Flashback usé à force de faire, à visite au musée de la marche arrière. Ciné, ciné, on était si bien, serré, serré, la main dans la main. De gosse heureux de l'aube à l'été, ils promènent avec eux le ciel en liberté. Souviens-moi, j'avais l'âge de tes yeux quelquefois, on s'y voyait à deux. Souviens-moi, Angela,
la séance finit déjà. Ciné, ciné, c'est la destinée. Tu m'as laissé au coin du ciné pour un ballon roulant dans la rue. Et là, depuis mon bouton, il ne t'a pas vu. Ciné, 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 cinéma. Si on rejouait la scène où tu m'as donné sur les sentiers de l'enfance, le tout premier baiser de la première séance.
Cine, cinema, una cançó homenatge al cinema de la seva infantesa, una cançó dels seus records de cinema, on també va destacar com a actor de cinema. Serge Reganis és, doncs, des de ben jove, un actor de talent, admirat i sol·licitat, que més podia desitjar, un italià exiliat que no es va poder nacionalitzar francès fins als 26 anys, després d'haver passat per totes les penalitats pròpies de qualsevol família d'exiliats. Era una bona manera d'acostar-se a la felicitat, encara que fins i tot, com diu en aquesta altra cançó, la felicitat pot arribar a decebre.
Le bonheur, c'est la mer à boire, je l'ai bu. Ça m'a fait un effet bizarre. Ça m'a plu. C'est rigolo avec des bulles. C'est vrai que c'est marrant comme tout. Le bonheur, c'est à peu près tout. Le bonheur, c'est bonjour, bonsoir. Je l'ai dit. Ça m'en a fait broyer du noir dans la nuit. Ça m'en a fait pleurer des larmes. C'est vrai que c'est marrant comme tout. Quand j'y pense, ça valait pas le coup. Le bonheur, c'est une drôle d'histoire. Je l'ai lu. Ça m'a fait un trou de mémoire. Rien de plus. Au début je devine à la fin. C'est vrai que c'est marrant comme tout. Le bonheur, ça vaut pas un clou. Le bonheur, c'est du cinéma, j'en ai fait. J'arrive encore, attendez-moi, s'il vous plaît. Mais j'ai perdu la vocation, c'est vrai que c'est marrant comme tout. Le bonheur, ça ne dit plus rien du tout.
Serge Reganis, la felicitat ja no em diu res de res. D'aquesta manera tan escèptica acaba aquesta bonica cançó de l'any 91, titulada C'est marrant comme tu, un disc titulat genèricament Reganis 91, un dels millors discos de la seva darrera època.
A Ràdio Estel, al Bulevard de la Cançó Francesa,
amb Enric Cusí.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Del 12 de juny al 10 de juliol, vine al Festival de Música de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Viu els directes de Carla Bruni, Simple Minds, Kool & the Gang, Kevin Costner, Tom Jones, George Benson i Paul Anka, entre d'altres. Grans artistes per un gran festival. Vine a viure la teva gran ballada. Festival Jardins de Pedralbes. Entrades a festivalpedralbes.com i al 902 444 300.
L'eco del nostre passat ressona arreu del país. Cultura, gastronomia, paisatge. Reviu la nostra història amb els cinc sentits i ressegueix els itineraris de la Guerra de Successió, on passat i futur es donen la mà. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
A Ràdio Estel, al Bulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cusí.
I després d'aquesta petita pausa seguim amb les cançons de Serge Rejaní, no sense abans dir-vos, com us diem sempre a aquesta hora, que aquest és un programa que podeu sentir els dissabtes de 2 a 3 de la tarda i repetint la mateixa emissió els diumenges de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Estel, Ràdio Principat, i també per qui vulgui a través d'internet, a qualsevol hora, qualsevol dia i des de qualsevol lloc del món, a radioestel.cat. I a més també tenim el nostre Facebook, Boulevard-Enric Cusí. Avui fent homenatge a Serge Rejaní, que el mes de juliol farà 10 anys que ens va deixar. Dèiem que Serge Rejaní va ser des de molt jove un actor sol·licitat pels millors directors. La seva experiència va començar als 15 anys, la seva preparació, va rebre els primers premis de les escoles d'art dramàtic en les que es va formar, el seu profund coneixement de la llengua francesa i el seu amor per la poesia, com la qualitat de la seva veu, doncs tot això el van ajudar a ser un bon actor des del primer dia. Per això, ja molt abans de posar-se a cantar, una cosa que va començar a fer quan ja a la maduresa, quan ja tenia 45 anys, doncs abans d'això ja va fer les primeres passes en els estudis de so, enregistrant inoblidables discos de recitals de poesia, on ja quedava ben palesa la seva classe i categoria.
Cet amour si violent, si fragile, si tendre, si désespéré. Cet amour beau comme le jour et mauvais comme le temps quand le temps est mauvais. Cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux et si dérisoire. Tremblant de peur comme un enfant dans le noir et si sûr de lui comme un homme tranquille au milieu de la nuit. Cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blêmir. Cet amour guetté parce que nous le guettions, traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié, parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Cet amour tout entier, si vivant encore et tout ensoleillé. C'est le tien, c'est le mien. Celui qui a été cette chose toujours nouvelle et qui n'a pas changé. Aussi vrai qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau. Aussi chaude, aussi vivante que l'été. Nous pouvons tous les deux aller et revenir. Nous pouvons oublier puis nous rendormir. Nous réveiller, souffrir, vieillir, nous endormir encore, rêver à la mort, nous éveiller, mourir et rire et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant, et il nous parle sans rien dire, et moi, je l'écoute en tremblant, et je crie. Je crie pour toi, je crie pour moi, je te supplie, pour toi, pour moi, et pour tous ceux qui s'aiment et qui se sont aimés. Oui, je crie pour toi, pour moi, et pour tous les autres que je ne connais pas. Reste là, là où tu es, là où tu étais autrefois, reste là, ne bouge pas. Ne t'en va pas! Nous qui sommes aimés, nous t'avons oublié. Toi, ne nous oublie pas. Nous n'avions que toi sur la terre. Ne nous laisse pas devenir froids. Beaucoup plus loin, toujours et n'importe où, donne-nous signe de vie. Beaucoup plus tard, au coin d'un bois, dans la forêt de la mémoire, surgit soudain. Tends-nous la main et sauve-nous. Sauve-nous.
Cet amour, aquest amor, una de les moltes poesies de Jacques Prévert, l'autor de la lletra de la cançó de les Fulles Mortes, poesies que Serge Regení recitava magistralment, com també ho feia amb les poesies de poetes com ara Baudelaire, Verlaine, Cocteau, Villon i molts altres. I va ser precisament gràcies a aquests enregistraments, on de tant en tant hi colava alguna cançó, que Jacques Canetti, el descobridor de tots els grans cantautors francesos dels anys 50, el va animar a cantar les cançons del llavors ja prematurament desaparegut Boris Vian, i també les cançons d'un llavors desconegut, Georges Moustaki.
Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite, madame y encore. Elle était si petite, mais ses premiers tourments sont vos premières rides, madame. Et vos premiers soucis. Chacun de ses 20 ans, pour vous a compté double. Vous connaissez déjà tout ce qu'elle découvre. Vous avez oublié les choses qui la troublent, madame. Et vous troublez aussi. On la trouvait jolie. Voici qu'elle est belle pour un individu presque aussi jeune qu'elle. Un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame, vous aviez embelli. Ils se font un jardin d'un coin de mauvaise herbe, nouant la fleur de l'âge en un bouquet superbe. Il y a bien longtemps qu'on vous a mis en gerbe, madame. Le printemps vous oublie. Chaque nuit qui vous semble à chaque nuit semblable, pendant que vous rêvez vos rêves raisonnables de plaisir et d'amour, ils se rendent coupables, madame, au creux du même lit. Mais coupable jamais n'ont eu tant d'innocence, aussi peu de regrets et tant d'insouciance qu'ils ne demandent même pas votre indulgence, madame. pour leur tendre délire. Jusqu'au jour où, peut-être, à la première larme, à la première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous de sourire, madame, madame, pour qu'elle vous sourie, pour qu'elle vous sourie.
Votre fille a 20 ans, la vostra filla té 20 anys, una coneguda cançó de George Moustaki que uns anys abans que el mateix Moustaki la cantés ja havia fet popular Serge Reggiani, com també va passar amb altres cançons del famós cantautor, com ara Sara o Gaspar, cançons totes elles que també Moustaki va cantar posteriorment. Serge Reggiani arribava, doncs, a la maduresa amb la culminació del millor somni que qualsevol artista pot desitjar, l'èxit als escenaris, a les pantalles i als music halls, on havia connectat molt bé amb les generacions més joves. Una festa contínua.
Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur habillé en dimanche, et pourtant c'est lundi, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie et le travail aussi, que la vie est si belle et les filles si jolies. Et titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. Trois paysans passeront et vous paieront, puis disparaît dans le soleil sans régler les consommations, disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. La guerre est finie.
Ell ha fet continuï, la festa continua, una petita cançó del tàndem Prevert-Cosma, que tantes bones cançons van donar a la cançó francesa, la cançó dels anys 50 i 60. Però no tot han sigut festes, no tot van ser festes i alegries en la vida de Serge Reggiani. L'any 80, el suïcidi del seu fill Estefan, que també cantava i a qui auguraven un bon futur artístic, doncs aquest fet el va enfonsar en una forta crisi agreujada per l'alcohol, una vida d'èxit malmesa per les penes i les angoixes que a vegades la vida fa pagar.
Avec mes larmes, avec mon sang et l'encre rouge et bleu de ma mémoire, avec des films en noir et blanc, avec des femmes en blanc et noir, avec le grand pinceau du temps et la palette de mon désespoir, avec la toile que me tend le grand absent du reposoir, je peins ma vie comme je peux, je peins ma vie comme elle vient, excusez-moi du peu, je peins. Rose pastel du sentiment, cri de couleur lancés au vent du soir, ou gris qui quotidiennement verse des cendres sur l'histoire. Je peins ma vie comme je veux, sans m'occuper des copains, excusez-moi, bon Dieu, je peins. Moi je peins ma vie, je mets du ciel au milieu des ratures,
la triste fille. Je peinture l'une. La vie n'a pas eu le talent de me donner l'œil d'aigle de Renoir. Alors je vais de mon palant le chemin creux du purgatoire. Moi, tâcheron de l'air du temps, je fais des taches sur mon grand miroir. Et j'arlequine mes tourments pour les salons de l'illusoire. Je peins ma vie à petit feu, je peins ma vie tant qu'elle tient. Encore un siècle ou deux, je peins. Qui écrit? Et moi je peins ma vie. Je mets du ciel au milieu des ratures. Qui écrit? Et moi je peins ma vie. Je mets du ciel au milieu des ratures. Qui écrit? Et moi je peins ma vie. Polichinelle à la triste. Je peinture l'une.
Oui, avant c'était de la barbouille, et puis c'est devenu une espèce de peinture-lure, et puis maintenant, petit à petit, ça devient peut-être de la peinture, peut-être de la mauvaise peinture, mais de la peinture. On verra bien.
Et moi, j'ai peint ma vie, em planyo de la vida, una cançó on expressava en el seu compacte de l'any 91 les penes i angoixes de la seva vida, penes i angoixes que va anar superant sense aturar la seva carrera d'actor i cantant i amb l'inici d'una nova activitat artística, la pintura, un nou art que va esdevenir, segons va declarar, una activitat indispensable per la seva salut física i mental. Serge Gené, un cantant-intèrpret que, com ja hem dit, va començar la carrera musical quan ja tenia 45 anys, però amb el privilegi de tenir al seu servei els millors músics i poetes de la cançó francesa, Moustaki, Maxime Le Forestier, Pierre Delanoë, Claude Lemesle, Serge Gainsbourg, Louis Amada, Boris Vian, Jean-Loup Dabadie i músics com Alain Goraguer i molts més li van compondre cançons personals que parlaven de les coses que ell pensava o volia expressar.
J'adore et Archimède et Aristote, l'allitération, la litote, même à Zincourt et Waterloo. J'adore les boulevards, les avenues, la porte ouverte à mes abus, les emmerdeurs et les idiots. Moi je n'ai qu'un seul sourcil, tu me gardes de mes amis. Je me charge de mes ennemis, Dieu me garde de mes amis. J'adore les maîtres à penser qui radotent, Esmeralda et Don Quichotte, la théorie sur les métaux. J'adore les impayés, les trop perçus, les idées neuves préconçues, et la bêtise à tout niveau. Moi je n'ai qu'un seul souci, Dieu me garde de mes amis. Je me charge de mes ennemis, Dieu me garde de mes amis. J'adore les fous de la métaphysique,
les mots de la culture physique, les gens qui lisent Jean-Jacques Rousseau. J'adore, 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 j'adore les chats noirs et les souris blanches, les victoires de l'incohérence, 1416 et le loto, le loto. Moi je n'ai qu'un vrai, qu'un seul souci, Dieu me garde de mes amis. Je me charge de mes ennemis, Dieu me garde de mes amis. Moi je n'ai qu'un vrai, qu'un seul souci, Dieu me garde de mes amis. Je me charge de mes ennemis, Dieu me garde de mes amis.
Dieu me garde de mes amis, Déu em guardi dels meus amics, que dels enemics ja m'encarrego jo, deia Serge Genis en aquesta irònica cançó de Claude Lemesle i de l'escriptora i dramaturga Hélène Slimani amb la música de l'Àngora G, una cançó del compacte de l'any 92 titulat, com ja hem dit abans, 70 ballets, 70 anys. Serge Genis, treballador incansable, amb una llarga llista de títols teatrals i cinematogràfics a les espatlles, i amb més de 22 discos enregistrats, encara declarava als 80 anys que volia continuar cantant i actuant encara que l'haguessin de treure amb cadira de rodes a l'escenari, tal com va fer en algunes de les seves darreres aparicions.
Quand j'aurai plus peur à l'avance d'ignorer les gens qui m'ennuient, quand j'aurai gâché ma violence et plus ou moins raté ma vie, tiens le toi pour dit mon petit cœur, quand je serai vieux je serai chanteur, chanteur de rock, chanteur de rien, chanteur en loc, chanteur sans lien, quand je serai vieux j'irai très bien. Quand j'en aurai plus rien à faire, ni des aveux, ni des habits, ni des comment ça va vulgaire, d'indifférence trop polie. Tiens le toi pour dit mon petit cœur, quand je serai vieux, je serai chanteur, chanteur de charme à l'œil velours, avec des larmes pour les sourds, quand je serai vieux, j'aimerai l'amour. Quand j'aurai trouvé des bons mots et des idées originales, celles qui feront tomber de haut tous les pédants du piédestal, tiens le toi pour dit mon petit cœur, quand je serai vieux je serai chanteur, chanteur profond pour petit prof, chanteur de fond pour philosophe, quand je serai vieux je ferai voix off. Quand j'aurai passé ma jeunesse à me trouver triste, à me trouver pire, et tout écroulé de tendresse, pourtant pas fichu d'un sourire, tiens de toi pour dire mon petit cœur, quand je serai vieux je serai chanteur, chanteur playboy, chanteur playback, moitié cow-boy, moitié cosaque, quand je serai vieux j'aurai plus le trac. Quand le restant de mes espoirs passera pour perte et profit, je balancerai dans ma guitare des maillons de ma chaîne IFI. Tiens de toi pour dit mon petit cœur, quand je serai vieux je serai chanteur, et je chanterai des la la la, en attendant de l'au-delà, que ma chanson s'arrête là.
Quand je serai vieux, quan sigui vell, seré cantant, deia Serge Genis en aquesta cançó. Serge Reggiani, un nen italià que, com tants nens europeus de la primera meitat del segle XX, a causa de les commocions polítiques dels seus països, va anar a raure a França i, tot i no oblidar mai les arrels italianes, va quedar absolutament absorbit per una llengua i una cultura que no només el va integrar en una nova societat, sinó que, a més, el va projectar i se'l va fer seu. Serge Reggiani és un cantant francès que no sols forma part de la llista d'or de la cançó francesa, sinó que, a més, forma part d'aquesta fantàstica raça de cantants que eleven la cançó a la categoria d'art major en fer-ne tota una lliçó actoral en cada interpretació. Descripcions, retrats, pensaments, desitjos, emocions, penes, amors i poesia, molta poesia, és el que es pot trobar en les tendres i sentimentals cançons de Serge Reggiani, cançons intemporals, lluny de les modes i tendències, que sobreviuran els autors i el propi intèrpret i el seu públic. Avui no hem fet més que donar-vos una lleu pinzellada de les cançons eternes de Serge Reggiani, que ens va deixar, com hem dit, fa 10 anys, un juliol de fa 10 anys. Ha estat una nova edició de Boulevard amb Mario Ramírez al control tècnic i Enric Cosí parlant-vos, que us esperem la setmana que ve amb més cançons franceses d'ahir, d'ara i de sempre, aquí, a Ràdio Estel, Ràdio Principat.
C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien, et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai, mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi ta porte, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, voleur, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui, mais je joue bien mal aux dames, tu le sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi ta porte, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien, je reviens de si loin, la route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Pauvre, tu es là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance, c'est que tu n'aies pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien, et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, io non ne posso. E che volete la realtà?
Ràdio Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cosí.
Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Joan Mercader, aquí mateix. Aquí mateix hi havia camps inacabables, rials que emmirallaven núvols blaus, falciots que volaven cels distesos. Aquí hi havia primaveres que reien la innocència de les fulles, tardors il·luminades que estripaven els ulls, aigües flagrants ocultes per catifes de molsa, ruixats imprevisibles que inflamaven el cel d'aromes excitants, terra enriquida de colors dins l'univers de les pupil·les.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler. Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'espai Espurnes, amb Carme Catà i Eduard Soler. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
Una declaració de la renda pot ser una declaració de principis, perquè saps que l'Església contribueix a crear una societat millor, marca la X a favor de l'Església i demana als teus familiars i amics que facin el mateix. Fes de la teva declaració de la renda una declaració de principis. Programa per tants.
Del 12 de juny al 10 de juliol, vine al Festival de Música de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Viu els directes de Carla Bruni, Simple Minds, Kool & The Gang, Kevin Costner, Tom Jones, George Benson i Paul Anka, entre d'altres. Grans artistes per un gran festival. Vine a viure la teva gran ballada. Festival Jardins de Pedralbes. Entrades a festivalpedralbes.com i al 902-444-300.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Els homes són superiors als animals? La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda. El nou llibre d'editorial Barcino per aquest Sant Jordi. Un diàleg divertit i mordaç que es riu dels costums i la vanitat dels homes. Més informació a editorialbarcino.cat. De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Què tal? Salutacions, bona nit, amics i oients del De Llibres i Més. Nova setmana, nou dissabte, que us acompanyem a través de Ràdio Estel amb diferents propostes literàries i culturals. Avui ens endinsarem en l'última novel·la del conegut escriptor i columnista Juan José Millás, que té per títol La Mujer Loca. Està editada per Seix Barral i aquests dies la promociona per diferents indrets. En aquest cas, Juan José Millás entrellaça magistralment realitat i ficció per abordar el tema de la mort digna. Avui escoltarem un fragment d'un dels seus capítols, del capítol d'aquesta nova i interessant novel·la.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
I a l'espai de l'entrevista avui conversem amb Ana Maria Merino, que és la responsable de l'àrea de gestió del coneixement de Sant Joan de Déu a Catalunya i també a l'Aragó. I amb en Biel Cadilla i el Entre Bambalines farem un nou repàs a les novetats i a la crítica teatral de la setmana. Avui també entrevistarem el director de New Order, Sergi Pompermayer. I com cada setmana, amb Mar Arenaza, tindrem una nova recomanació literària. Comencem.
Llibres, literatura i més.
Pobrema, por ejemplo, jamás había sido escrita ni pronunciada. No estaba en ningún libro ni en ningún periódico, no formaba parte de ninguna canción, de ningún verso, ni de manual alguno de instrucciones. Nadie la añadiría a la lista de la compra. Pobrema estaba excluida del mundo de las palabras, que no toleraban su presencia. Si se acercaba a un libro, le cerraban el paso antes de que cruzara la cubierta. Si a un diálogo, era rechazada por los que participaban en él. Si a un taller de etiquetas o rótulos, terminaba en el cubo de la basura, junto a los desperdicios de la jornada. Inhábil para pertenecer a nada o a nadie, se ocultaba durante el día y por la noche salía a respirar, pegándose como los insectos nocturnos a las ventanas en las que había luz. Si descubría a alguien escribiendo o hablando al otro lado, intentaba llamar discretamente su atención con la esperanza de que solicitara sus servicios. Lejos de eso, la gente corría las cortinas o bajaba las persianas como quien vuelve la vista frente a un espectáculo desagradable. Todo esto se lo contó la palabra Pobrema a Julia una noche que se coló en su habitación y revoloteó como un insecto alrededor de la lámpara antes de posarse con mil cautelas en el borde de la mesa. La chica dice que levantó los ojos del libro de gramática que tenía delante y preguntó a Pobrema qué hacía allí. «Yo, nada», dijo Pobrema. «¿Y tú?». «Yo estudio lengua», confesó la chica. «Entonces sabrás decirme por qué, siendo una palabra, no me aceptan en ninguna frase». Julia dice que tomó un diccionario que había sobre la mesa, junto al libro de texto, y lo abrió para buscarla, pero no dio con ella. «No estás aquí», dijo. «¿Cómo voy a estar ahí si estoy aquí?», respondió Pobrema. «Las palabras pueden estar en muchos sitios a la vez, pero si no estás aquí, no estás en ninguno, porque no existes. ¿Cómo puedes hablar conmigo si no existo?». «No lo sé, también hablo con personas imaginarias. Las personas imaginarias, sin existir, tienen una capacidad especial para comunicarse con las reales. Pero para ser una palabra has de significar algo, como para ser médico necesitas un título». «¿Y qué es el significado?». Julia hizo ademán de responder, pero al no dar con las palabras adecuadas, prefirió consultar de nuevo el diccionario. «Aquí dice que el significado es el contenido semántico de cualquier tipo de signo». «¿Y eso qué quiere decir?». «No lo sé». «Busca semántico, a ver qué pone». Buscó semántico. «Dice que es lo perteneciente o relativo al significado de las palabras». «Pues hemos vuelto al principio», se quejó Pobrema. «Sí», dijo impotente la joven. «Pero para ti, ¿qué es el significado?», preguntó ahora la palabra inexistente. «Sé lo que es, pero no sé explicarlo». «Esfuérzate un poco, coño». «Vamos a ver, mesa quiere decir mesa y árbol quiere decir árbol. E idiota quiere decir idiota, así que cuando dices mesa, ves una mesa dentro de tu cabeza, y cuando dices árbol, ves un árbol, y cuando dices idiota, ves a un idiota. Pero si dices pobrema, no ves nada, porque pobrema no quiere decir nada, por eso no eres una palabra. ¿Y no podría ser una palabra falsa? ¿Falsa? ¿Cómo? Pues como hay falsos policías, o falsas monedas, o enfermos falsos, no sé si hay palabras falsas. Bueno, entonces, ¿qué soy? La verdad no sé. La joven dice que se encogió de hombros y regresó a lo suyo mientras Pobrema permanecía pensativa. Pasados unos minutos, la palabra inexistente volvió a hablar. Dijo, «¿Y tú no podrías arreglarme lo de la falta de existencia?». La chica observó detenidamente a Pobrema. Luego sonrió malignamente, como si se le hubiera ocurrido algo divertido o perverso, y dijo, «Tal vez sí. Desnúdate y túmbate en este folio».
Ah. El tema dels dobles literaris és un tema recurrent en l'escriptor Juan José Millás. A la seva darrera novel·la, La mujer loca, publicada per l'editorial Seix Barral, escriptor i personatge es desdoblen en un enginyós mecanisme que entrelliga la realitat i la ficció, generant un interessant qüestionament sobre el tema de la mort digna, la bellesa i el procés d'escriptura. El desdoblament a la literatura és la metàfora del caràcter contradictori que és part de l'essència de la naturalesa humana. La novel·la es va inspirar en Carlos Santos, un home amb una malaltia incurable que va tractar amb Millás a través de l'associació DMD, Derecho a Morir Dignamente, perquè escrigués un reportatge per al País Semanal sobre la decisió de posar-li fi a la seva vida. Emérita és el personatge que l'escriptor va crear a partir de les experiències nascudes a partir d'aquesta entrevista. L'Emérita està molt malalta i decideix recórrer l'eutanàsia. Tot i ser una decisió meditada, és a partir de la determinació de treure's la vida que la seva realitat, aparentment insulsa, comença a transitar una dimensió o una envergadura força important. Explica Juan José Millás el reportatge fet a Carlos Santo l'any 2010 que, en trobar-se amb aquest home, va descobrir una curiosa sincronia entre tots dos. A més de la insignificant diferència d'edat, Carlos Santos era tan sols 2 anys major que Millás, es va sentir reflectit en una sèrie de tics característics de les persones d'aquesta generació que el van impressionar. Carlos Santos volia que l'acompanyés en els seus darrers moments de vida, però Millás es va sentir incapaç de fer-ho. A la novel·la La mujer loca, Juan José Millás, gairebé com una mena de compensació amb Carlos Santo, acompanya Emérita fins a l'últim moment. La novel·la gira entorn a 2 personatges principals. Un és l'Emérita, aquesta malalta terminal que decideix treure's la vida. L'altra és la Júlia, una jove peixatera que per les nits estudia gramàtica i en el seu temps lliure ajuda a cuidar l'Emérita. La Júlia coincideix amb Millás a casa de l'Emérita durant les visites de l'escriptor que prepara una entrevista sobre l'eutanàsia. D'aquesta manera, l'escriptor irromp a la trama de la seva pròpia novel·la. La Júlia és una dona boja que diu coses molt assenyades sobre el llenguatge i que personifica el dilema de l'escriptor que s'enfronta a la dictadura de les paraules que intenten condicionar l'experiència de l'escriptor. La novel·la La mujer loca de Juan José Millás convida el lector a discernir constantment entre això que és el veritable o fals i també a reflexionar sobre els límits de la realitat i la ficció.
La cultura de llibres i més.
Anirem tots al paradís. Així de clau tenen Marí Balmarí i Daniel Margarat en el llibre en què parlen del cel i de l'infern amb un llenguatge d'avui. Anirem tots al paradís. El judici final en qüestió. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat.
De Sant Joan de Déu disposa té un grup provincial de gestió del coneixement del qual en formen part diferents centres de l'Orde, entre ells, per exemple, el campus docent. Avui conversem amb Ana Maria Merino, que és cap de gestió del coneixement i comunicació de la Fundació Recerca. Bona nit, Ana, i benvinguda.
Hola, bona nit.
Al de Llibres i Més. Parlem d'aquesta àrea de gestió del coneixement, primer de tot per contextualitzar, per situar els nostres oients, què és la gestió del coneixement?
Doncs és una cosa una mica complicada d'explicar. Molta gent, o la majoria de les persones, l'associen doncs, al procés de captació, gestió i difusió de la informació del coneixement que estem en una empresa o en el món en general, si parlem una mica més ampli. A mi m'agrada explicar-ho perquè s'entengui d'una altra forma. I és quan una organització el que volem és gestionar el coneixement, el que realment volem és que quan les persones que treballen amb nosaltres surtin per la porta, doncs allò que saben es quedi dins de la institució.
Uh-huh. Això seria la gestió de tot el
Això
coneixement.
Això seria intentar gestionar el coneixement que tenen les persones. Clar. De la institució. N'hi ha un coneixement que és coneixement explícit, que està en els llibres, en els documents, en els protocols que es fan...
I que tothom el pot tenir accés, no?
I que tothom pot accedir. I després n'hi ha un altre coneixement que el tenen les persones en la seva pràctica diària, ja sigui pràctica assistencial o pràctica de gestió. I aquest és a vegades el repte més important, que es quedi dins i que altres en puguin aprendre d'això que en saben les persones expertes en algun tema.
Clar, per això el terme gestió, no?, d'aquest coneixement que tenim.
Exacte, com fem per captar això? Deixar-ho en algun lloc i que després en algun altre pugui treure'n profit.
Hi ha tres grans àrees, oi?
Bueno, tenim com tres projectes diferents, tenim més, però tres principals on treballem des d'aquest grup de gestió del coneixement.
I quines són? O quines serien aquests tres projectes?
El primer és l'eina més principal, que és la intranet corporativa. Doncs el portal provincial, que nosaltres en diem, és una eina que tenen moltes institucions i que permet que a través d'aquesta eina la gent pugui penjar documents interessants, fer aportacions, denuncis sobre coses que saben i que volen que altres persones de la institució coneguin. Vull dir, és un portal no de lectura, sinó és un portal d'aquests tipus de 2.0. Vull dir que la gent comenta, aporta, valora...
És a dir, allà està tota la informació que compartiu vosaltres, a nivell intern.
A nivell intern, però a nivell intern de la província. Vull dir, la província...
De tota l'ordre.
De tota l'ordre a la província de Sant Rafael Aragó, que som uns quants centres al llarg de la Mediterrània i del nord Pamplona i Madrid.
Suposo que genera molta informació, no?
Exacte, sí, genera moltíssima informació. Som més de 5.000 usuaris utilitzant-lo i doncs, tenim més de 250 comunitats virtuals. S'han consultat o s'han pujat més de 10.000 documents cada any. Vull dir, és un lloc on aboca allò que la gent sap o allò que la gent veu amb algun document o amb alguna informació en algun diari i ho aboca allà, o alguna reflexió.
S'aboquen allà, però no sé si passa per algun control, no. Si es gestiona...
No, perquè la filosofia és, si poses controls, la gent es retreu. Nosaltres no hem posat control i mai no ha passat
res. Però no la paraula control, sinó supervisió.
No hem validat res. Pensem que el que es posa allà, doncs... No hem vist mai que la gent posi allà una cosa que no pugui posar.
Ja té la credibilitat, diguéssim.
Sí, a més, tot el que es posa surt la persona que ho puja. Vull dir, sempre pots buscar la persona que ho ha pujat i dir-li, oi, aquest contingut, doncs pensa que té un copyright, recorda que no cal pujar, no pots pujar-ho, o li pots dir aquesta imatge, té drets o no. Recordem que també estem dins d'un entorn intern. Vull dir que el control sobre els continguts no es fa, però si algú veiés alguna cosa que per algun motiu o legal no pot estar allà, ho comentaríem i més podríem buscar la persona.
Parlem també del campus docent o, de fet, de projectes que estan vinculats a campus virtual, no?
Sí, el campus virtual és la plataforma d'e-learning o d'ensenyança online que té el campus docent i que és un projecte que va sorgir del campus i dins també d'aquest grup de gestió del coneixement. I el que es vol és això, abocar en aquesta plataforma tots aquells cursos que es fan dins de l'àmbit del campus docent i que en puguin oferir-se a tota la gent del campus o als estudiants propis del grau o dels cicles.
Hi ha també l'editorial.
Exacte.
Que en aquest cas que són Edicions Sant Joan de Déu. No?
Edicions Sant Joan de Dios, és una editorial en castellà perquè volem abarcar tot el país, perquè la província està en diverses comunitats autònomes d'aquí d'Espanya, i és una editorial que va sortir això. Em sembla que fa poc vau parlar d'aquest tema, però fa un parell d'anys, i ja tenim uns quants llibres, i tenim una botiga virtual.
De fet, és una referència, no?, en l'àmbit hospitalari, en l'àmbit de la sanitat, és una referència, no?, de les publicacions que surten de l'editorial.
Sí, bueno, tenim algunes publicacions que són publicacions que surten del coneixement que tenen els nostres professionals. Ha sorgit un llibre de cuidats, de cuidadors, ha sorgit també un llibre molt de l'àmbit sanitari, d'un metge que treballa amb neonats i que és un llibre molt assistencial.
També ens ha visitat aquí, el doctor Alix.
Exacte, el doctor Alfredo García Alix. I van sorgint coses, sobretot el que volem, o el campus i Ediciones San Juan de Dios, el que vol és donar sortida a aquell coneixement que tenen els nostres professionals i que a vegades publiquen en alguna revista, però a vegades el que volen també és tenir un altre tipus de suport. Suport llibre, ja sigui paper o digital.
Fins i tot hi ha també reconeixements, no? Hi ha el Premi a l'Hospitalitat.
Sí, aquest és un projecte que va sortir d'aquest grup, o sigui, va ser una cosa exclusiva d'aquest grup, i el que volíem, o la nostra intenció és que a vegades es premien moltes coses. El Premi al millor pòster, el Premi a la millor comunicació científica o social, el Premi a la, doncs, no sé, a la millor projecte competitiu o no competitiu. Es premien coses, però mai en una institució com la nostra s'havia premiat l'hospitalitat, que és el nostre valor, el core de la nostra institució.
És l'essència, no?
Clar, potser dius, no cal premiar l'hospitalitat perquè l'hospitalitat està intrínseca amb la nostra institució i amb els nostres professionals, o sigui, cadascú la portem. Però era una manera de fer un reconeixement. I a més era una manera de saber què feien els centres i els professionals per transmetre aquesta hospitalitat. I tu pots xerrar en els passadissos, però el que fa Pamplona o el que fa Mallorca o el que fa un centre de Madrid o d'aquí de Barcelona...
Clar, no ho pots tenir controlat des d'aquí,
no
o no
saps,
ho saps.
No si no parles amb els professionals. Llavors era una manera de recollir experiències que fan que els nostres professionals, germans, col·laboradors, voluntaris, fan amb la seva tasca per portar l'hospitalitat durant la seva assistència, ja sigui assistència com assistència sanitària o assistència amb persones sense sostre o sense llar, com a la part de gestió. Vull dir, el que fa el professional, el col·laborador, el germà, el voluntari, perquè transmeti l'hospitalitat en el dia a dia de la seva tasca professional.
També és una mica fer germanor, no? Suposo, entre tota la comunitat.
Sí, clar, era també una manera de veure què fan altres, puc fer-ho jo igual, puc fer-ho diferent,
són
ho puc
reptes
adaptar.
També, no? Clar.
Clar, si ho fan allà, jo no ho puc fer aquí amb els meus usuaris o amb els meus pacients. És una manera també de fer xarxa. Cada any es presenten entre 15 i 20 projectes. Vull dir, més un per centre.
Hi ha interès, no?, també per presentar aquests, clar.
Sí, i no tant pel premi, perquè el premi al final no és, és un viatge...
És el reconeixement,
sí,
no?
Sí, és un viatge de Granada, doncs, a la cuna de Sant Joan de Déu, que no és, vull dir, un premi
bueno,
suspensiós.
Està bé,
està
Granada,
bé.
No?
I a més és per fer caliu, per conèixer també les arrels.
Clar.
És més el reconeixement de saber que altres persones poden conèixer què fas tu i el teu equip per portar aquesta hospitalitat doncs, a les persones que assistim.
I per acabar, Anna, com és el teu dia a dia com a cap de gestió del coneixement i comunicació de la Fundació Recerca?
Home, jo treballo, aquest nom és una mica llarg, difícil d'entendre, però jo treballo, soc bibliotecària, soc documentalista i treballo en diversos àmbits. Un dels àmbits és la biblioteca, que ja en si és un espai de coneixement.
Clar.
I llavors fem moltes coses perquè la gent sàpiga quines fonts d'informació existeixen i nosaltres, per exemple, en el bloc de la biblioteca aboquem tot el nostre coneixement sobre el que sabem perquè altres persones ho captin. No només les persones de la institució, sinó que és un bloc obert a tothom. Però el meu àmbit també està doncs, el tema de la intranet provincial, que treballo molt directament, o a través de la comunicació que es fa a nivell de recerca, de tota la recerca que es fa a Sant Joan de Déu, tant dels hospitals com dels centres socials.
Una recerca que suposo que és imparable, no?
Sempre... Bueno, la recerca cada cop és més competitiva i nosaltres cada cop estem, penso que avançant de mica en mica, cada any més de 250 publicacions científiques amb factor d'impacte, més de 100 projectes a l'any oberts, vull dir, penso que estem avançant, que Sant Joan de Déu està ben posicionat i crec que, bueno, podem anar més, però jo crec que ara estem en un punt àlgid.
I a més, suposo que amb l'afegit o la importància de que això es doni a conèixer, no?, la societat.
Clar, el nostre interès, des de, per exemple, la Fundació de Recerca, que és un dels centres transversals que té l'ordre, doncs captem això, intentem ajudar a tots els investigadors de l'ordre, tant els que són de l'àmbit assistencial com de l'àmbit social, perquè també es fa recerca a l'àmbit social, i el que intentem és això, de donar difusió a el que fan, als projectes, a les publicacions, a tots els resultats de la recerca, al final, que és el que han fet per aconseguir millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que assistim.
Començàvem l'entrevista parlant de què és la gestió del coneixement i l'acabem. És fàcil fer tota la gestió d'aquest coneixement?
No, no és fàcil. És un repte i, a més, a cada institució és diferent, perquè les institucions són diferents, les persones són diferents, els circuits són diferents. És una cosa que es pot fer, però penso que és com... quan parlem de gestió de coneixement, a vegades diem, sembla que és com menjar un elefant, i no et pots menjar un elefant. L'has de tallar.
Clar.
I menjar-te les diferents parts,
trossos, no?
És que em sembla que hi havia un símil en un llibre que vaig llegir fa poc, i és això, la gestió del coneixement és una cosa molt gran,
àmplia, no?
Molt gran, no? I no pots menjar-te la sencera, sinó que has de fer petits projectes que t'ajudin a això, a poder a donar aquest coneixement que tenen les persones, de la manera que sigui, perquè altres se ne puguin aprofitar.
Doncs avui ens ha acompanyat Ana Maria Merino, que és la cap de gestió del coneixement i comunicació de la Fundació de Recerca de Sant Joan de Déu de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Gràcies, Anna.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Cincuenta intelectuales con luz propia. L'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat.
La cultura a De Llibres i Més.
Nova setmana, que saludem Mar Arenaza. Mar, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina proposta ens portes aquesta setmana?
Doncs avui us porto un llibre molt bonic i que la veritat em m'ha encantat. Es diu Les xiques de campo i està escrit per l'autora irlandesa Edna O'Brien. Uh-huh. I l'ha publicat l'editorial de Madrid, Errata Natura. I està la primera vegada doncs, que es tradueix, no?, aquesta obra al castellà, tot i que és una obra dels anys 60... I val molt la pena, la veritat és que és fantàstica. En aquesta obra, la seva protagonista és una noia adolescent que es diu Kathleen, d'una família doncs, que havia estat en un cert nivell econòmic i bueno, ara s'ha quedat doncs, amb molt menys del que tenia. El mateix llibre ens el narra ella i ens explica doncs, les seves experiències i vicissituds en la Irlanda dels anys 50. La veritat és que es llegeix molt, molt fàcilment, és molt interessant i molt autèntic. Clar, ella va vivint no, tota una sèrie de canvis en la seva vida, sobretot també doncs, coses que passen, aconteixements inesperats, que pues, de cop t'aixeques un dia, penses que les coses van d'una manera i te'n vas a dormir quan tot ha canviat i no saps ben bé on aferrar-te. La veritat és que l'acció s'hi en una zona rural a prop de Limerick, a Irlanda, i acaba a Dublín, a la capital. I tots els personatges que retraten, doncs, tots giren al voltant d'aquesta noia, que és molt, molt humil, molt ben criada i ben educada, i clar, doncs aquí trobem de tot, no? Tota la gent que l'envolta, des de la família, coneguts, la seva amiga de la infantesa, que es diu Baba, que bueno... és tot el contrari d'ella, però bueno, que sempre acaben juntes, no?, i s'han d'anar combinant entre elles dues. El retrat que fan és, ja et dic, és molt autèntic i molt irlandès.
Explica,
no?,
per tant,
pensar...
explica les sí. característiques, no?, de l'Irlanda dels anys 50.
Totalment, sí, i no només dels anys 50, sinó aquest caràcter que tenen ells, no?, que és així com... molt sincer, també molt humil, però alhora tenen aquest punt de... jo crec molt en el que faig, no? Vull dir que és molt autèntic. Si mai heu anat a Irlanda o coneixeu gent irlandesa i que és d'aquesta mena, no?, que és tan autèntica, doncs la veritat és que aquest llibre us ho passareu molt i molt bé.
Uh-huh.
I a part que està molt ben escrit. És una autora que encara és viva, és molt gran... però encara és viva i en el món anglosaxó, ja no dic en les lletres irlandeses, és molt reconeguda, però aquí es coneix molt poc. I ara tot just aquesta editorial, Errata Naturae, pues, està recuperant tota la seva obra, que abans sí que s'havia publicat per Lumen, però que no, són llibres que ja estan descatalogats. I la veritat és que és una gran oportunitat per retrobar-la, per conèixer-la, si de cas, i està molt ben escrita, molt autèntica i, bueno, us la recomano de veritat. Molt...
Aquesta editorial, Errata Naturae, que és petita, Mar?
Sí, és d'aquestes independents que fa uns anys que van sortir i que es defensa molt bé, tria molt bé els llibres que publica I la veritat és que és molt interessant seguir-la. Sí, la veritat és que sí. I ara ja hem publicat un altre llibre de la mateixa autora, que seria com a continuació, tot i que es poden llegir independentment, que es diu La xica de ojos verdes, que són els mateixos protagonistes.
Doncs recorda'ns l'autor i el títol.
El títol és La xica de campo, el va escriure